L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, dieta antiinflamatòria. Clàudia Llopis, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies.
Què et va passar a tu fa anys en relació a la inflamació?
Doncs mira, a mi als 7 anys em van diagnosticar artritis reumatoide. L'artritis és una malaltia autoimmune que bàsicament el que fa és causar-te una inflamació sistèmica a tot l'organisme, però especialment el que serien les articulacions, en concret les mans, els genolls, els turmells. Arrel, a més de tota aquesta inflamació, el tractament mèdic convencional és una gran quantitat de cortisona, antiinflamatoris i altres medicaments que porten uns grans efectes secundaris, a més amb una nena en edat de creixement i als 7 anys. I la veritat és que vaig seguir així durant més de 20 anys, és a dir, medicació, efectes secundaris, i mai ningú m'havia dit que l'alimentació podria jugar un paper molt important en la millora de tot el meu benestar. I ara, farà cosa d'uns 4 anys, vaig descobrir que hi havia una cosa que es deia alimentació antiinflamatòria, i vaig dir, ostres, això crec que és un camí diferent, que ningú mai me n'ha parlat. Em vaig posar a les mans d'un professional, justament crec que el coneixeu aquí al programa, el Marc Vergés, i a partir d'allà vam començar conjuntament a modificar hàbits alimentaris, suplementació, i començar un camí que m'ha portat a dia d'avui a trobar-me molt millor, a poder reduir medicació i a poder fer una vida completament quasi normal i tornar a fer exercici, que també ha sigut un gran canvi.
Què en pensa la dietista Glòria Bartolomé? Benvinguda. Gràcies. Hola. Per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Del que ens acaba d'explicar la Clàudia.
Bueno, doncs que aquest apropament més holístic, tenint en compte doncs, el que menges, el tema de la suplementació per tal de poder immunoregular i també la part emocional i d'hàbits de vida, és clau per tal de poder que la persona pugui tornar a fer vida normal, com comenta la Clàudia.
Sí, no et quedes només amb l'alimentació.
No, l'alimentació...
Tot i ser dietista.
No. L'alimentació és molt important, però no podeix de deixar de tenir en compte tota la part de la immunoregulació i la part emocional.
La immunoregulació, què vol dir?
Regular aquesta reacció que té el sistema immune quan hi ha aquesta inflamació, que és més que aguda, es manté amb el temps.
I el doctor Miquel Masgrau, que ha escoltat atentament, benvingut, gràcies, ben retrobat, gràcies per ser un altre cop a l'ofici de viure. Què en pensa de la història de la Clàudia?
Bé, que el que passa és que la paraula antiinflamatòria a mi sempre m'ha creat un cert rebuig, perquè la inflamació és bona, la inflamació és la reacció del cos, no? I tant amb les fases agudes com les fases cròniques. Llavors, em sembla com diguem antiinflamatori, correm el perill d'equivocar-nos a l'enemic. L'enemic no és la inflamació. La inflamació en principi és bona, encara que pugui crear molts problemes, però és la reacció, no és la malaltia, saps? Jo recordo quan la primera crisi que vaig tenir amb la medicina va ser conseqüència d'un antiinflamatori, que quan acabes la carrera estàs tot entusiasmat fent el que fa tothom, el que s'ha de fer, i hi havia un antiinflamatori que es donava, el que es donava en aquella època, com l'ibuprofeno ara, diguem. I tot d'una el van treure, van dir, no, aquest és molt dolent, posem un altre. Saps? I jo vaig dir, ostres, tu t'has passat, no sé, a tanta gent que ha confiat en tu, i has de ser una cosa que té un perill potencial. I has d'estar tota la teva carrera, els 50 anys que vindran després, receptant coses que són un mal menor. A part, que la inflamació, tal com havíem estudiat, la inflamació era bona. Llavors, què feia? Vaig començar a mirar enrere. Què feia la gent abans? La immunitat porta molts anys curant-se i tractant-se. Llavors, tots els remeis d'abans no es consideraven. I no es consideraven aquests fàrmacs que són absolutament perjudicials, fins i tot el concepte.
Sí, jo sempre li dic al doctor Masgrau que va guanyant amics, eh? Cada cop va fent amics, diguem-ne.
Entre la farmàcia, sí, ja fa molts anys. No, no, però és que realment és així. És a dir, aquests fàrmacs antiinflamatoris poden ser, la cortisona, per exemple, poden salvar moltes vides cada dia pel servei d'urgències i en moments molt determinats. Això de prendre, sobretot quan hi ha altres alternatives, és un desastre.
No sé si està el cas del llibre del doctor Laporta.
Oh, i tant, i tant.
Suposo que està d'acord amb el...
I tant, és company meu de curs, a més a més.
També?
Sí, se'n deixa fornada.
Avui a l'Ofici de Viure, dieta antiinflamatòria. A partir de la seva experiència, la Clàudia Llopis va decidir crear el Club de l'Alimentació Antiinflamatòria, que serveix per gent amb malalties autoimmunes, dolor crònic, cansament, fatiga, problemes intestinals, mals de cap freqüents, dolor premenstrual, menstrual, problemes a la pell, fibromiàlgia... I què hem de menjar, doncs? Tal com proposa la dietista Glòria Bartolomé, prioritzarem els aliments, no els productes de fàcil digestió. Prioritzarem una alimentació molt semblant a aquella que feien els nostres avis. Això ens ho ha dit i repetit des de fa molts anys el doctor Miquel Masgrau, que va més enllà. Per ell, una bona nutrició no depèn únicament del que es menja, sinó, potser, i sobretot, diu el doctor Masgrau, del bon estat de l'aparell digestiu. Com diu la metgessa Núria López, cada dia hi ha més gent amb inflamació i més gent que és conscient que aquesta inflamació forma part dels seus processos immunològics i de les malalties. Però encara n'hi ha molts que continuem menjant, vivint, gairebé somiant amb el pilot automàtic posat. Avui a l'Ofici de Viure, dieta antiinflamatòria.
Miguel de Cervantes. Hem de dinar poc i sopar menys, que la salut de tot el cos es forja a l'oficina de l'estómac.
Poses el pilot automàtic en com et sents, poses el pilot automàtic en què menges, poses el pilot automàtic en què penses o com penses, no? I, per tant, aquí hi ha un punt de reflexió. Però, a banda d'això, posarem exemples molt habituals, no? de com podrien percebre els oients, doncs, que pateixen una inflamació. Un seria el més contundent, el més problemàtic i el que pot contaminar la resta de l'organisme, que seria a nivell intestinal, a nivell digestiu. Quan un està fent unes femtes que no són formades, quan un està tenint períodes més o menys llargs o de forma crònica femtes pastoses, de tipus pastós, tenim una inflamació claríssima d'alguna part del sistema digestiu intestinal, està clar, no? I el que passa és que hi ha molta gent que porta molts anys normalitzant aquest tipus de femtes, perquè jo les faig així i ja m'he acostumat. Però hi ha un problema. Per tant, ja tenim una pista a nivell digestiu. Extradigestiu, una altra de les que està pujant més és la neuroinflamació. Probablement per aquesta mala gestió de l'estrès, probablement per el consum de tòxics elevats, etc. No? Hi ha un síndrome que és claríssim quan patim neuroinflamació, més enllà del que podria ser tenir mal de caps, més enllà del que podria ser tenir baixades cognitives, no? Que és, arriba el cap de setmana o arriba el període de vacances i el primer dia o la primera setmana de vacances em trobo fatal, em malalteixo. Em falta energia, se'm regira l'estómac. És a dir, necessito o bé el dissabte del cap de setmana o bé la primera setmana de vacances per llavors començar a disfrutar del meu descans. Aquí tenim claríssimament com entre setmana, per l'estrès, pel cortisol, per l'adrenalina que t'ha fet anar tirant durant tota la setmana, més o menys has aguantat, però en el moment que et relaxes és quan apareix la sintomatologia que et dona aquesta pista de neuroinflamació. I després podríem parlar d'aquesta sensació que moltes persones en consulta em transmeten, no? Escolta, jo no acabo d'entendre molt bé què em passa, jo intento fer una vida saludable, però em noto embotit, em noto embotit en general, em noto com que no acabo de trobar-me àgil, no acabo de trobar... Aquesta seria una altra de les maneres de percebre aquesta inflamació crònica de baix grau, de baix nivell, però que permanentment ens està afectant negativament.
Hem escoltat a Marc Vergés, dietista nutricionista, que ens va acompanyar a l'Ofici de Viure parlant precisament d'aquesta inflamació i de la manera en què podem notar que en tenim o que ens afecta. Clàudia, com es trobes ara?
Ara mateix, la veritat és que tinc la malaltia estabilitzada, podríem dir que en remissió, i això ha sigut gràcies a tots els canvis que ha fet a nivell d'estil de vida, que va començar per l'alimentació, però com hem comentat també que una mica va més enllà, no? Ja és necessari que hi hagi una bona nivell psicològic, un control de l'estrès, de l'ansietat. Després també hi ha el tema de l'esport i la reducció de tòxics que estem exposats al dia a dia. Actualment sí que en alguns moments puntuals m'he de prendre medicació convencional, però generalment el meu dia a dia doncs, es basa en alimentació, tal com deien, no? Prioritzant aliments i no productes, tot molt, molt natural. Sí que hi ha alguns grups d'aliments que intento doncs, no incloure en la meva alimentació, com podrien ser, per exemple, els cereals amb gluten, els làctics de vaca, després també el grup de les solanàcies. Tots aquests grups sí que he anat veient que al retirar-los em trobava molt millor, però tenim altres grans grups d'aliments com serien les fruites, les verdures, la proteïna de qualitat, les grasses saludables, que realment m'ajuden a portar un dia a dia molt actiu, amb molta energia i sense haver de dependre doncs, del que dèiem, no? D'estimulants o de medicació.
La faria seva aquesta dieta, la Glòria? És a dir, seva no vull dir en primera persona, no vull dir amb tu, sinó que la recomanaries a una persona, a una pacient com la Clàudia?
Sí, majoritàriament sí. Potser en el seu cas, ja que hi ha un tema immune, potser retiraria la part dels cereals encara que siguin sense gluten, però la resta em sembla superbé.
Què vols dir, Glòria, quan dius que hem de prioritzar, a la línia del que ens comentava la Clàudia, aliments i no productes?
Aliments naturals, tals com els presenta la natura, no? El peix, la carn, els ous, la verdura, la fruita. Tot això són aliments naturals. De l'altra manera, ja no són aliments, sinó que són productes. Quan estan processats, molt o poc, ja són productes.
En Marc Vergés, al seu llibre Desinflamate, diu que la inflamació aguda comença de forma ràpida, gairebé immediata, al moment en què es produeix el dany o agressió, i genera un edema que acostuma a reduir-se o a desaparèixer al cap de poques hores o d'un parell de dies a tot estirar. En canvi, la inflamació crònica es caracteritza perquè apareix progressivament i per això es triga a percebre-la. Ja hem sentit el que ens explicava en Marc Vergés, no? Per tant, aquesta inflamació crònica no la notem fins que ens afecta molt, oi?
Correcte.
Exactament, o sigui, al final no es tracta de que sigui la inflamació de quan t'has donat un cop reps una inflamació puntual i que et dura X dies i després se'n va perquè el cos aconsegueix revertir-la, sinó es tracta d'aquesta inflamació crònica que ens acompanya el resta dels nostres dies, en el meu cas. O sigui, jo dic una frase de vegades molt contundent, que és: jo no sé el que és viure sense dolor. És a dir, per molt que ara jo hagi revertit gran part del meu dolor, sí que no hi ha dia que digui: ostres, avui no em fa mal res.
Estem escoltant la Clàudia Llopis, que també, juntament amb la Glòria Bartolomé, us esteu convertint en unes influencers a les xarxes socials. La Glòria ara fa cara de pomes agres, volent dir: no és aquest el meu objectiu, però és així. Sí, però és veritat que malgrat la informació, sí que veieu, suposo, molts casos de persones que ho estan passant malament.
Sí, moltíssim.
Degut a la inflamació.
Cada vegada més.
Cada vegada més.
Sí, cada vegada més, degut a la dieta, degut a l'estrès, degut a tots els tòxics. Això porta amb una inflamació així, no?, que s'allarga, crònica, afecta l'intestí, per tant hi ha una permeabilitat, i llavors s'activa el sistema immune i ja tenim tot el problema, no?
Sí, no sé, ara escoltarem el doctor Masgrau, ja veu quin passi dona, doctor Masgrau.
Sí, però em sembla que quan parlem tant de la inflamació, del problema de la inflamació, estem blanquejant el problema real, que és la contaminació, la pol·lució, tot l'ambient tòxic al que vivim, no? Llavors la inflamació és la reacció del cos, això és bona. de quin costat ens posem? Del costat del tòxic o del costat de la inflamació? La inflamació és un intent de recuperar la funció de l'organisme. Fins i tot quan hi ha dolor, doncs és, bueno, és que està donant senyals, però no, clar, com que normalment la inflamació va amb dolor, el considerem que és el mal, el posem al costat del mal, i no. El llenguatge és important. Jo crec que s'hauria de parlar amb propietat. Per exemple, la dieta antiinflamatòria podia ser perfectament substituïda per la dieta saludable. Clar, però és que és una dieta saludable. Quina diferència hi ha quan dius una dieta antiinflamatòria, dius, i què deu ser això? La dieta saludable tots ho hem de saber el que és, i qui no ho sàpiga, bueno, allà ell, però...
Però la informació, com dèiem, hi és. És a dir, que avui tots sabem que és una dieta saludable.
Exacte, exacte, tothom ho sap. Llavors és a partir d'aquí. Pot ser una dieta saludable amb modificacions, saps? Però no hi ha, no necessites un expert que et digui què has de menjar, saps? Però això fa que qui t'escolta es converteix, agafa el paper d'ignorant, no? Tots sabem el que és bo. Clar, és que per el que sí, com que tothom ho fa malament, diguem, com que a més el que se'ns ofereix és de molt mala qualitat, i l'argument aquest, home, si ho deixen vendre, deu ser que és bo, i llavors aquí, pues, aquí és un bel problema. Però en principi jo crec que s'hauria d'anar molt en compte amb el concepte d'inflamació. L'inflamació és bo, és bo, i la feina del metge o del terapeuta és donar-li sortida. O sigui, el problema és quan s'estanca, quan queda allà bloquejada, no? Però el que has de fer, no combatre, perquè llavors la millor dieta inflamatòria és una sopa de cortisona cada dia. Clar, no hi ha res millor per la inflamació, però no és aquesta la qüestió. Ha de ser un... i reservar la prednisona i aquests antiinflamatoris per moments puntuals que fan molta feina, però és que quan es donen com s'estan donant actualment estan fent molt de mal.
Bé, en aquest cas, Clàudia, a partir del que estàs sentint del doctor Masgrau, tu ets molt específica amb el Club de l'Alimentació Antiinflamatòria. Per què aquest nom i no Club de l'Alimentació Saludable?
Sí, doncs al final vaig escollir aquest nom perquè semblava que d'aquesta manera era més comprensible, no? De que si saps que tens un problema d'inflamació, has de venir doncs al meu club, perquè realment està especialitzat en això. Jo abans de fer el canvi també em pensava que seguia una dieta saludable, no? És a dir, jo no és que tot el dia estigués menjant menjars ultraprocessats ni molt menys. Tot i així sí que és veritat que hi havia certs grups d'aliments com una patata al caliu, un pa brot, un tomàquet, que serien solanàcies, un iogurt de vaca, que per mi això, abans de tenir el coneixement que tinc ara, estava enmarcat dintre d'una dieta saludable. Però vaig veure que amb aquests canvis, evidentment sempre de la mà d'un professional, doncs la veritat és que la meva malaltia començava a remitir, no? Llavors vaig crear una mica el Club d'Alimentació Antiinflamatòria perquè jo em vaig sentir molt perduda, no? Quan vaig dir, ostres, aquest camí m'agrada, noto que al cap de 15 dies he notat millora, però la veritat em sentia sola, entre cometes, no? Perquè és això, el Marc Vergés em deia, ostres, no, has de comprar pa de fejol. I vaig dir, ostres, pa de fejol. Clar, fa 4 o 5 anys vaig dir, bueno, això què és? On es compra? Has de prendre kuzu i umeboshi. Pensa, kuzu i umeboshi. Això no ho he sentit mai, no? Això són concrets, que després l'alimentació antiinflamatòria o la dieta saludable són aliments que trobarem a tot arreu, no? Però hi havia coses concretes que sí que la veritat és que em sentia una mica perduda, no sabia on trobar. Em quedava molt curta també, sobretot de receptes, a dir, ostres, el meu primer aniversari, dic, amb quin pastís, no podré bufar les espelmes, no? Que sigui tot, que compleixi tots aquests requisits. Llavors, una mica vaig anar fent una mica de xarxa a nivell d'Instagram i vaig conèixer altres noies que estaven en la mateixa situació i que em preguntaven molt sovint, doncs això, on receptes, per adaptar, on comprar certs aliments, i llavors vaig dir, per què no crear un club d'alimentació antiinflamatòria, no? Que pugui agrupar una mica totes les persones que tenim aquest tipus de patologies i donar una mica, a partir de també un grup de Telegram que hi ha com de recolzament, no? Vull adaptar els canelons de Nadal. Clar, ostres, adaptar els canelons de Nadal, doncs, és un tema, doncs, que el primer any de Nadal, doncs, pot ser que mengis pollastre de planxa, no? Però hi ha maneres, no, d'adaptar aquest tipus d'aliments, que al final també crec que l'alimentació s'ha de disfrutar, i no és sostenible fer una alimentació alimentació restrictiva al llarg de tota la vida.
Aquí el doctor Masgrau sempre ens ha dit que ell està en contra, ell en diu, dels règims. Diu, ja van viure un de règim en una determinada època, dius. Ara viu.
Sí, sí. Bueno, i potser encara hi som, amb això dels règims. No és tan fàcil.
Perquè aquest és un altre tema. Sí. Micronutrients clau. Per mantenir controlats els problemes de salut, diu Mar Vergés, podem incloure a la nostra dieta petites dosis de nutrients que, consumits amb regularitat, tindran un efecte molt positiu. Bé, quina importància dones a aquests micronutrients, Glòria, clau?
Micronutrients clau podrien ser, a nivell intestinal, els prebiòtics, que serien, per exemple, midó resistent. El convertim cuinant-lo, refredant-lo i refrigerant-lo i tornant-lo a calentar fins a 120 graus, per així convertir-lo en midó resistent, que alimentaria a la nostra microbiota, és a dir, les nostres bactèries bones intestinals, que a la vegada ajudaran a curar la permeabilitat intestinal i, doncs, combatre aquesta inflamació que, malgrat, com diu el doctor Miquel, és una defensa natural i boníssima del cos, amb aquests temps que vivim i amb tots els abusos que fem de tòxics i l'alimentació i la vida estressant que portem, doncs se'ns posa en contra, no? Llavors hem de retirar tot això perquè la inflamació pugui remitir.
A favor, no contra.
Claro, per això remitir-la, no? Que no ens vagi
dels processats, què en penses? Hi ha alguna excepció?
No hi ha excepcions amb els processats. Els processats estan plens de sucres, estan plens d'additius, estan plens de conservants que ens alteren tot el cos i donen reaccions immunes que ens poden portar problemes molt greus.
En Bàrbara Gés explica que és imprescindible revisar com s'alimentava la nostra espècie durant el Paleolític Superior, l'època en què més va evolucionar i més bé es va adaptar. Tu hi estàs d'acord, Glòria?
Totalment. Si observem com s'alimentaven en aquell moment, va ser quan els animals es van moure i ja no van poder anar a caçar, sinó que van haver d'anar, per exemple, a la zona nostra, a recorrir als peixos, crustacis, marisc, bueno, tots aquests aliments tan rics en omega 3, i aquí s'ha vist que és el moment on hem desenvolupat millor i on hem evolucionat més.
Com tens, suposo, molt present l'omega 3 i l'omega 6, Clàudia?
Exactament, sí. Per mi crec que, bueno, en general hi ha un gran desequilibri entre el ratio d'omega 3 i omega 6 que estem consumint actualment, i moltes vegades, en el meu cas, sí que m'han recomanat suplementar-me d'omega 3 perquè és complicat amb l'alimentació només arribar als nivells que poden ajudar, doncs, a revertir aquesta inflamació.
Sí, la Glòria, estàs d'acord?
Totalment.
Sí, amb la suplementació d'omega 3.
Sí.
Vale, estem fent la llista,
Vale, sí, molt sí. Bé. Pues sí. Almenys un gram al dia d'omega 3, si no es cobreix amb l'alimentació, doncs és molt adequat.
I els greixos bons quins són?
Doncs els greixos bons tenim l'oli d'oliva, verge extra, no? En el nostre cas. Tenim el ghee, que és la mantequilla clarificada, tenim l'oli de coco, tenim greixos bons d'animals que hagin estat criats amb pastura, amb llibertat, les olives.
Tècniques culinàries pernicioses, també les tens presents?
Sí, i avui en dia, amb el tema de l'air fryer, qui no té un air fryer a casa ara?
Bueno, això influeix en la nostra salut, diguem-ne, inflamatòria.
Correcte, perquè aquest tipus d'eina, d'utensili culinari, està recobert amb uns productes que són precancerígens, igual que els antiadherents que hi ha a les paelles.
Res de fregits?
Res de fregits.
Però els fumats, teòricament...
Pitjor.
Val, d'acord. Aleshores, cuinar, per exemple, al forn?
Al forn, sí. Al vapor, bullit.
Llavors, descans digestiu. Actualment és insuficient.
Sí, el descans digestiu, doncs, entre menjada i menjada, s'ha vist que s'han de deixar almenys 3 hores, 3-4 hores, per a que s'activi el complex motor migratori, que és com el nostre sistema de neteja interior, i si no hi ha un descans, és a dir, si no nota que no entra aliments, no s'activa, i si no s'activa, llavors s'acumulen toxines, s'acumulen restes d'aliments.
És característic de la dieta paleo, precisament, que penjava molt poc i quan hi havia. Saps que això no es té gaire en compte, però no és només el que menjava, la qualitat del que menjava, sinó el que menjava molt poc.
Encara me'n recordo del dia històric que el doctor Miquel Masgrau fa molts anys aquí a l'Ofici de Viure ens va explicar a l'estudi de Catalunya Ràdio, en el qual fèiem l'Ofici de Viure en directe en aquella època al vespre, el que dona just al carrer La Diagonal. Ens va explicar com va ser el seu primer dejuni, que el va fer aleshores.
Bueno, perquè em van provocar, hem de parlar el dejuni, jo no l'havia fet mai.
No l'havia fet mai.
I no m'ha d'aconsellar.
No estava de moda, efectivament, aleshores no estava de moda, a diferència d'ara. I va estar no sé quants dies sense menjar, i només al final de tot va anar a Londres i amb avió va menjar una poma a l'avió, em sembla.
Sí, sí. I em vaig fer un partidari del dejuni. Una cosa que va molt bé.
Sí. Vosaltres, a l'hora de parlar de dieta antiinflamatòria, el teniu present, el dejuni? Dejuni intermitent, etc. Sí, estem a favor? Sí, no?
Jo, a la primera visita, que és quan el pacient està molt receptiu però encara no està posat al 100%, el que els recomano és que almenys de l'hora de sopar a l'hora d'esmorzar que passin entre 12, 14 i si pot ser 16 hores. Però bueno, si em fan 12 jo ja estic contenta. I a partir d'aquí anem treballant i perfilant, no? Segons el cas. Cada cas ha de ser personalitzat.
Sí. Clàudia?
Sí, en el meu cas, abans podia menjar perfectament 4 o 5 vegades al dia i a més semblava com que passés gana tota l'estona i després, arrel del canvi d'alimentació, ara menjo entre 2 i 3 cops al dia, deixant descans digestiu de 12 hores mínim a la nit, i si un dia de forma totalment natural en deixo 16 perquè estic viatjant, el que sigui, doncs el meu cos ha agafat molta flexibilitat metabòlica, que això és molt important perquè no depens de les reserves de glucosa immediates, no? I el cos aprèn a tenir energia a través de les grasses, no? Per mi el tema del dejuni és molt important. Sí que bueno, crec que és important també remarcar en casos de que jo també he patit temes de baix pes per tenir una mala una permeabilitat intestinal augmentada, sí que en aquests casos per mi s'hauria d'individualitzar perquè no s'agreugés la situació de baix pes.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de dieta antiinflamatòria amb Glòria Bartolomé, Clàudia Llopis i el doctor Miquel Masgrau.
Lin Yutang. Les nostres vides no són en mans dels déus, sinó dels nostres cuiners.
A veure, Glòria, volies contrastar una frase famosa d'Hipòcrates amb el doctor Masgrau?
No, Hipòcrates va dir totes les malalties comencen per l'intestí, i Fasano, que és el descobridor de la permeabilitat intestinal, afegeix totes les malalties comencen per l'intestí permeable.
Ah, sí?
Sí.
Sí, el doctor Miquel Masgrau suposo que hi està d'acord.
Sí, el que veus que jo em dedico més a les malalties directament i amb altres mètodes. Realment hi ha tot un altre espectre de...
Tot el component de l'estrès, per exemple, que hem esmentat,
sí,
avui aquí,
per exemple,
és potser...
El repòs no només digestiu, sinó de deixar que el cos agafi el top parasimpàtic aquest i que pugui curar-se. I després, en medicina oriental, hi ha altres tècniques, és a dir, malalties autoimmunes com l'artritis reumatoide, colitis ulcerosa, es poden tractar fins i tot sense tocar la dieta. O sigui, evidentment s'hauria de, i va molt bé fer una dieta així, i és molt terapèutic, però es pot fer, o sigui, només, és a dir, el problema és l'estancament. Si tu fas circular, allò desapareix, saps? Aquell i l'òrgan essencial per això és el fetge. El fetge és el que té una feinada avui dia per tots aquests tòxics que estem en contacte. Llavors amb, per exemple, amb el tractament d'ozó, el que fas és netejar el fetge, netejar el medi, perquè el problema, com diem, no és la inflamació, el problema és el medi que inflama, saps? Els tòxics. Llavors l'ozó el que fa és netejar aquest medi, és com una depuradora, saps? I amb això pots solucionar malalties aquestes autoimmunes sense insistir tant amb la dieta, tot i que la dieta, tots hauríem de fer aquesta mena de dieta.
Pel que fa a l'intestí permeable, que ara mateix esmentaves, Glòria, i que has esmentat altres vegades juntament amb la Clàudia, vens a dir que potser seria el primer pas, no? Saber si el nostre intestí és permeable.
Correcte.
Val.
jo, és una de les proves que per mi són imprescindibles a consulta, determinar si la persona té permeabilitat intestinal, i a partir d'aquí tractar la mucosa. Evidentment hem de donar també probiòtics i doncs l'omega 3,
permeabilitat intestinal,
amb diferents testos, amb lo de la zonulina i l'antitripsina en femta.
Sí.
Això en l'època, sí, sí. El doctor Masgrau, en l'època que vostè va estudiar la carrera, no se'n parlava, no, de la permeabilitat intestinal. No. Oh, l'intestí sí que existia, no?
També s'ha de dir que hi havia molt menys tòxics i molt menys malalties autoimmunitàries d'aquestes.
Sí, sí.
Autoimmunitària també és una paraula que jo prohibiria, perquè és terrible. O sigui, que tu tinguis la sensació de que tu mateix t'estàs atacant, que el sistema immunitari t'ataca a tu, això és fatal. No t'ataca a tu, ataca les porqueries que tens per dintre.
Això forma part ja del llenguatge que a vegades hem comentat en aquest mateix programa, el doctor Masgrau, quan amb altres malalties, no, diuen, declarem la guerra contra tal malaltia, no? I esclar, declares la guerra contra tu mateix.
No, és que el llenguatge hauríem de revisar-lo tot. Per exemple, la medicina, si faig medicines mil·lenàries, fer servir herbes que es fan servir des del papiro d'Herbes aquell de fa 3.000 anys, i resulta que fas una medicina alternativa, i aquestes medicines que tenen apenas 50 anys és la medicina que és la moderna, la cabal, diguem, han realment tractat el llenguatge de tal manera que s'ha tergiversat, i aquests conceptes com el de la inflamació s'ha de tenir molt en compte.
D'alguna manera, l'Ofici de Viure d'avui és una continuïtat del programa que vam dedicar a la inflamació, que es deia Desinflama't, amb el mateix Marc Vergés, amb el doctor Masgrau. En Marc Vergés diu que a falta d'estudis i mètodes tècnics per valorar amb exactitud l'efecte antiinflamatori dels làctics, l'observació clínica i les medicines tradicionals ens animen a desaconsellar-los, els làctics, quan volem reduir la inflamació. Sí? A favor, Glòria?
Totalment d'acord.
Sí?
Sí, sí.
Totalment.
Els làctics tots tenen caseïna, no? I en especial el de la vaca té un tipus de caseïna, la betacaseïna, que sí que s'ha vist que inflama molt.
I especialment el làctic que ens arriba, tal com ens arriba avui dia, que és que ha passat per un procés que s'ha desnaturalitzat, de certa manera.
Ah, o sigui, Clàudia, en el teu club de l'alimentació antiinflamatòria no entren els làctics?
Làctics de vaca no entren, i entren puntualment algun làctic de vaca o d'ovella, i si pot ser fermentat, millor. És a dir, a nivell, per exemple, un kèfir seria una bona opció, o podríem mirar un formatge, és a dir, o un iogurt, no tant una llet de, encara que fos de cabra o d'ovella. I després també parlem de les alternatives vegetals a nivell de làctics. Podríem dir que per mi el que més m'han recomanat i el que més m'ha funcionat serien l'ametlla i el coco.
La llet és controvertida, doctor Masgrau. Fa anys es considerava una manera ben eficaç d'eliminar la cremor d'estómac. Fa anys.
Sí.
I ara és tot el contrari.
Sí, sí, és cert. Bueno, passa molt, i fa anys ens omplíem d'antibiòtics, i ara resulta que ens omplim de probiòtics. Clar, és un absurd, ja es veu que una medicina així no és de fiar, home.
Pel que fa al sucre, ja aquí, sort, aquí suposo que la Clàudia i la Glòria estan en aquests moments sorpreses, però nosaltres ja estem curats d'espants amb el doctor Miquel Masgrau. Ja fa anys que això ho va dient, parlant clar i català.
Fantàstic.
El sucre, el que veiem i el que no veiem. El sucre és, sens dubte, diu Marc Vergés, la droga legal més consumida per la població i el producte alimentari més utilitzat per la indústria amb diferents finalitats, com a conservant, com a endolcidor, etc. Sempre, per tant, és dolent el sucre, senyores?
Sí, necessitem la glucosa, però no la glucosa del sucre de taula, ni dels edulcorants, ni de tots aquests sucres artificials, que el que fan és inflamants, una altra vegada.
Sí, el sucre ens inflama molt.
Ens inflama molt. Amb diferents noms, no? Perquè el problema és que ens el posen a tot arreu, amb noms molt variats, i que la gent de a peu, doncs, costa diferenciar de que sigui un producte saludable o no. Però jo insisteixo, els productes no són saludables, són els aliments els que són saludables. Per tant, si evitem el 80-90% del temps els productes, estaríem fent tots una alimentació molt més saludable i molt més fàcil, i en tot cas, doncs, també antiinflamatòria.
I com ho fas, Glòria, al supermercat? Quan vas al supermercat?
Jo, si puc, no hi vaig.
Sort que no ens patrocina cap supermercat aquí.
Sí, jo i la indústria alimentària poso una mica el, sí.
I tu, Clàudia, en el teu club, com ho fas?
Exacte, en el tema dels dolços crec que és important també reeducar el paladar, és a dir, estem acostumats, jo abans almenys, doncs, a tenir un llindar de la dolçor, no? que tot et semblava poc dolç, i a mesura que vas reeducant i fent altre tipus de receptes, veus com està bo, i inclús jo sempre animo molt a la gent que si fan un sopar amb amics, el que sigui, portin els dolços ells, per tal de poder-los disfrutar també i no quedar-te en un racó de la taula quan hi ha les postres i no poder-ne gaudir, i per exemple, doncs, aprendre a endolçar les receptes amb fruita. Per exemple, tenim la compota de poma, tenim els plàtans, no? Que, doncs, que amb això podríem fer un bon pastís que podria ser sense gluten, sense lactosa i sense sucre, i la veritat és que hi ha bons resultats, i justament en el club, doncs, hi ha aquest tipus de receptes.
Sí, tu, per tant, o sigui, fruita en menges.
Sí, sí, sí. O sigui, tampoc allò de les tres peces al dia, cada dia obligatori tres peces, no, tampoc no ho segueixo, però tampoc tinc carbofòbia d'ostres, menjo un plàtan, em pujarà, tindré un pic de glucosa, no? És a dir, he anat acostumant el meu cos, doncs, que si algun dia quan em vingui de gust m'ho menjo, i també tenim l'eina de combinar aquests carbohidrats amb una font de grassa. Per exemple, si mengem un plàtan amb tajín, que seria el tajín seria la pasta de sèsam, això fa que el pic de glucosa sigui més estable i que no ens provoqui, doncs, aquest mal, no?, que ens podia provocar, per dir-ho així, aquest plàtan sense la grassa, eh? Però jo crec que el problema tampoc no està amb la fruita, sinó més enllà amb els productes ultraprocessats.
Sí, jo penso que el problema no està amb la fruita, sí. Està amb els sucres afegits, no cal demonitzar els fruits, no? Sí que és veritat que uns fruits vermells, doncs, potser els podem utilitzar amb més freqüència, depèn del tipus de malalt, no?, i de la situació en què estigui, però vaja... El problema no és la fruita, amb el món que vivim. El problema són els productes amb tots els afegits, additius i conservants. I
el
tots
problema,
els
la confusió ve de la química. O sigui que no sé per què pensem en química en comptes de pensar amb els productes, diguem, amb els aliments, saps? Una pera és una pera, i la glucosa és una altra història. És molt diferent la que pugui haver dit de la pera que la que obtens per síntesi. Són dues coses diferents. Això tothom ho veu menys quan acceptes el llenguatge dels químics. Llavors, tot és glucosa, sí, però no, són dos mons.
El vostre missatge, Clàudia i Glòria, és molt ponderat, és a dir, hi ha molts matisos en el vostre missatge, tant aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio de l'Ofici de Viure com a les xarxes socials, vosaltres que genereu continguts per a xarxes socials, però sí que suposo, per exemple, tu, Glòria, com a dietista, que et trobes amb col·legues que de ponderades i ponderats no ho són gens ni mica, eh? És a dir, que hi ha missatges, alguns missatges que esteu donant aquí, com el de la fruita, no el compartirien.
Segurament no. Sempre hi ha opinions molt diverses.
Però què penses quan veus col·legues dient coses que a tu et semblen exagerades?
Jo sóc molt de centrar-me en el meu treball dia a dia, a la meva consulta, a les meves xarxes, als meus programes grupals, i intento donar el missatge que crec que és el millor pels pacients. I d'això està el que diuen els altres. Jo he estudiat a l'estranger, llavors moltes de les coses que he après encara n'hi ha que no es diuen aquí o que es comencen a dir ara, llavors jo faig la meva.
Sí, per exemple, la Clàudia parlava de la carbofòbia. Què és això?
Exacte, ja hi ha hagut una certa tendència de vegades, doncs, que s'han vist com els carbohidrats com totalment els enemics, doncs, de la nostra alimentació, i s'han promogut, doncs, dietes molt restrictives que en alguns casos, depenent de la persona, li ha pogut provocar, doncs, alguns problemes, sobretot a nivell també hormonal, quan són dones en edat fèrtil, el tema de retirar molt, molt els carbohidrats pot provocar alguns problemes, i que evidentment jo crec que s'ha d'anar amb compte en la divulgació, i sempre a mi m'agrada dir que per les xarxes podem dir alguna experiència o alguns consells generalistes, però sempre cal visitar un professional quan es vol realment fer un canvi d'estil de vida d'aquesta magnitud, i més si hi ha una patologia al darrere.
En aquesta dieta antiinflamatòria de la qual estem parlant avui a l'Ofici de Viure, en la recta final d'aquesta conversa, Glòria Bartolomé, quin paper jugaria la carn en aquesta dieta antiinflamatòria?
La carn, doncs, hauríem de triar una carn que sigui de qualitat, que sigui de pastura, per a que tingui un bon equilibri d'aquest omega 3 i omega 6 i que per tant no empitjori encara més tot el quadre aquest inflamatori. Normalment parlem de car de mida petita, però el que dic, o sigui, si és una car de qualitat que s'ha bellugat, serà saludable, no serà perjudicial.
O sigui, d'un animal saludable, diguem, no?
Exacte. Si mengem car que està estressada, malalta, tractada amb antibiòtics, antiinflamatoris, això ens ho estem menjant nosaltres. Vale. I és perjudicial.
I les persones vegetarianes, veganes, que, o sigui, una persona que no menja gens ni mica de carn?
Bueno, aquest és un tema complex i delicat, perquè hi ha gent que per ètica doncs, decideix no menjar carn. Jo mateixa vaig ser vegetariana fa molts anys. I bueno, jo ho respecto moltíssim, a consulta tracto gent que tenen, que segueixen aquesta dieta, no? Vegetariana o vegana, i només puc dir que ho respecto.
I en el teu club, Clàudia?
En el meu club saben que segueixo jo una dieta omnívora. Sí que de vegades hi ha persones que em diuen que l'únic que no menjo és carn. Llavors els hi proposo alternatives amb ous i peix, que per mi no hi hauria cap problema. Ara, persones veganes sí que ho tindrien una mica complicat, ja que crec que és bastant complicat arribar a millorar un intestí només amb alimentació vegana, justament perquè també ara he estat estudiant, com ara en breus doncs, també hi ha seré dietista, i Anna, pel que he estat veient de com d'on podem treure, no?, aquesta proteïna de qualitat, si no la traiem de la proteïna animal, doncs no m'ha acabat de convèncer aquest enfoc.
Ciceró: cal menjar per viure i no viure per menjar.
Recordem els símptomes de la inflamació. El principal problema, tal com ens explica en Marc Vergés de Desinflamate, el principal problema de la inflamació neix al sistema digestiu i és, segons el seu criteri, el més perillós, atès que afecta la capacitat de nodrir-se de l'organisme, la qual cosa pot agreujar ràpidament la situació. D'aquí el que ens comentava la Glòria Bartolomé, la importància de saber si en el nostre intestí hi ha permeabilitat. L'obesitat o el sobrepès és un altre símptoma de la inflamació, un sistema immunitari hiperactiu o hipersensible, propensió a infeccions respiratòries, alteracions cardiometabòliques, dificultats de recuperació o afeccions amb recidives habituals, disfuncions menstruals i d'altres manifestacions. Aquesta sensació que ens comentava en començar Marc Vergés de tenir el cap emboirat. Tu ara com et sents a nivell d'energia després de tots aquests anys, Clàudia, d'aquests 4 anys aproximadament?
Exactament, això va ser un símptoma que jo no m'esperava, és a dir, guanyar molta energia. La veritat és que abans és això, doncs sempre tenia baixades d'energia després de menjar, a mig matí em costava concentrar-me, i la veritat és que amb el canvi d'alimentació em sento amb molta energia durant tot el dia, ja sigui per fer activitats a nivell de concentració mental, que requereixin doncs, concentració, o a nivell d'esport i d'activitat física.
Sí, cal recordar que, tal com ens ha dit en aquest mateix programa la doctora Núria López, ella va dir literalment: la dona en molts casos no va al gimnàs, però físicament moltes vegades es mou massa i s'inflama perquè s'estressa fent tot el que fa. Potser es tracta de trobar eines per tenir una mica de temps per fer exercici, com anar a la feina caminant, ens deia la Núria López. La faríeu vostra aquesta afirmació?
Sí, totalment, i després també tota la gestió de l'estrès i tindre temps per poder estar amb un mateix, l'autocura, tot això és molt important, tot i que de vegades la realitat doncs és una altra i la gent no té temps per prioritzar-se.
Perquè hi deu haver gent, m'imagino, doctor Masgrau, deu haver conegut pacients que no mengen bé, que compren, que van allà en aquests llocs anomenats supermercats o hipermercats, als quals no va la Glòria, i compren el que poden, el que bonament poden, pensant que, a més, no, des del moment, com deia vostè, que estan permesos, aquests aliments són bons i sants, però que estan bé de salut.
Sí, és que depèn de l'estat de salut, tot això, clar. L'organisme humà té una capacitat de recuperació i està, de fet, està dissenyat per curar-se ell sol. D'aquí ve la inflamació. Són intent de curar-se sol, però clar, quan el fetge i altres organismes, altres òrgans diuen prou, llavors és quan apareix el problema, però el problema està en que l'organisme no pot més, perquè la mateixa dieta moltes persones les aguanten fins que el fetge diu prou, el fetge o en general tot, la sang, vaja, tot l'organisme.
Sobre l'estrès i la gestió del dia a dia, ens deixem alguna cosa important, Glòria?
Bueno, jo als meus pacients els que els recomano és fer meditació, fer relaxacions, fer autohipnosis, els envio àudios de les meves autohipnosis, el programa que fem, el programa grupal, doncs fem hipnosis mensuals, perquè es vagi reconnectant altra vegada doncs, a l'intestí amb el cervell i, com a conseqüència també, avui que ens ocupa la inflamació, doncs, que es vagi desinflamant a l'intestí. Però clar, tot això requereix temps també.
Doncs avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies a la Clàudia Llopis, la Glòria Bartolomé i a Miquel Masgrau, que ens han acompanyat avui a l'Ofici de Viure. I fins una altra. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.